Ho anunciàvem al principi del programa, avui parlem de relats, de petits, petites breus narracions que amb poques paraules, amb pocs artificis, en retraten escenes quotidianes, sentiments comuns i universals, i aquí rau la seva dificultat, trobar les paraules escaients, allò que cal explicar i només allò perquè un relat sigui rodó, perquè ens arribi, perquè ens sacsegi i perquè ens faci pensar. Això és el que fa la Clara Soleil en el recull de relats Enemigues de l'ànima, un recull que ha guanyat el 19è Premi Ciutat de Badalona de Narrativa i el 23è Premi Literari Països Catalans Solstici d'Estiu, relats punyents que de manera amable ens sacsegen i ens fan pensar que la vida quotidiana a vegades és l'experiència més dura que podem trobar. Clara, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
Jo deia que el relats segurament és un dels exercicis literaris, per mi, més complicats, perquè amb poques paraules o amb un breu espai, cosa que no passa a la novel·la, has de dir tot el que vols dir, a més, de manera que s'entengui clara i a més rodona, no? És a dir, que tingui un principi i un final, que quedi tancat, que quedi rodó, i jo crec que aquí rau la dificultat del relat.
Sí, estic totalment d'acord. No, penso que el gènere comporta això, aquesta dificultat de condensar i que sigui realment rodó. Que surtin rodons és molt difícil.
I en aquest cas ho has aconseguit amb aquestes Enemigues de l'ànima. És un recull de relats, com dèiem, que ha guanyat el Premi Ciutat de Badalona de Narrativa. Tu quan escrius relats, els escrius pensant que formaran part d'un recull o els escrius perquè en aquell moment tens una idea generadora que et porta a pensar una història i que aquesta història et porta a pensar que pots explicar alguna cosa amb ella i quan en tens uns quants decideixes recollir-los?
Més aviat això segon que dius. Jo no, quan escric no penso que faré un recull de contes. En principi no ho he fet així mai. O sigui que començo per una idea i em surt una història. Bé, no tampoc parteixo d'una història, sinó igual és d'un personatge, d'una situació o d'una imatge.
Sí.
I llavors em surt una història i al cap d'un temps igual me'n surt una altra però, i vaig fent però sense la idea d'acabar fent un llibre. No.
Què tenen els relats respecte a la novel·la? És un gènere que tu t'hi sents més còmode? És un gènere o un recurs que s'utilitza per explicar una història perquè per aquella història és més escaient un relat que una novel·la, que una poesia?
Jo crec que, no sé, el conte, com a mínim, el que jo faig és més una situació i enfonsar-te en aquella situació. Llavors, clar, la novel·la és tota una història cronològica amb molts personatges i que has de desenvolupar-ho. I a mi potser m'interessa més l'instant, no? El ser com una mica la mirada d'aquell estat d'ànim o d'aquell moment, d'aquella... És com un flash, no?, una miqueta.
En aquest...
A mi em serveix més o tendeixo més cap al conte.
Enveja, tendresa, ràbia, desig, por, esperança, sentiments, són els sentiments, les emocions, són escaients per retratar en relats, sobretot, com deies, en escenes, en moments, no? O en períodes curts o en flaixos de vida que reconeixem tots també en els teus relats, no?
Sí, però jo crec que, clar, aquestes emocions a vegades, aquestes pinzellades, poden, a la vida quotidiana es poden desfer, en una història queden, vull dir, com que la marxa de la història t'explica moltes coses, a vegades queden més difuminats. Però, clar, enfocar ben bé aquell sentiment, a vegades has de fer aquesta concentració, penetració en aquell instant, no? I penso que sí, que pots explicar aquest... A mi és el que m'agrada, explicar aquestes emocions, és el que a mi m'interessa, no?
És com fer un zoom, en la vida corrent, no? És com si poséssim un objectiu més precís en un lloc i en una persona i en un moment concret de la seva vida. Hi ha relats que commouen, tots els relats commouen. Jo penso que un bon relat t'ha de sacsejar, encara que no te n'adonis, no? I t'ha de fer remoure alguna cosa per dins, no?
A mi m'agradaria que fes això, no sé, el lector, si el commou o no, però m'agradaria aconseguir-ho.
Hi ha relats, o molts dels relats que escrius en aquest conte, parlant de fer-se gran, de comiats, també molts comiats, molts canvis d'etapa a la vida, i això és com la vida mateixa, no? És a dir, amb un recull de relats, o en casa amb el recull de relats de la Clara, podíem trobar una miqueta un collage d'instants de tota una vida, no? De diferents persones, en aquest cas, però de tota una vida lineal.
Sí, potser sí. Són com fragments i sí, suposo que estan lligats a etapes de la vida. I ja és veritat que hi ha molts comiats. I això ja és clar, suposo que l'experiència aquí surt.
Clar.
I sí, no hi ha un lligam, sinó que hi ha aquests fragments, aquesta mirada així com fragmentària.
Hi ha canvis, jo deia, perquè els comiats poden ser per morts, perquè certs estimats se'n van, com en el cas de la Librada va tenir un somni, que bueno, no sé si explicar què passa amb el seu fill, però la metàfora del canari ens fa pensar doncs, que hi ha comiats per sempre, hi ha altres comiats fins a un altre dia o fins aviat, no? I aquí també es retrata el comiat per mort en aquest cas, però, o també per amor, no? Per desamor, que és un clàssic en els relats, en la poesia i en la novel·la, però que tu expliques de manera dramàtica, però no dramàtica, cosa que s'agraeix, no? Perquè a vegades els escriptors, quan parlen de desamor, tendeixen a dramatitzar-ho massa, que és molt dramàtic, no? Però que potser no cal explicitar-ho tant, sinó només mostrar-ho i que el lector sigui més sigui el que fa l'exercici, no? D'entrar-hi.
Jo, la meva, a mi el que més m'agrada és quan la literatura que suggereix i que et mostra, més que no la que t'explica, no? I això és el que intento. I sí, que és veritat que hi ha molts comiats, això que deies, que, bueno, forma part de
la vida.
I la vida, a més, està barrejat. Vull dir que en un comiat també pot haver-hi algun moment menys dramàtic en el mateix comiat. Vull dir que la vida realment està tot barrejat.
Clar.
Per tant, la literatura també m'agrada que hi hagi aquesta barreja, no? Que hi ha vegades que pot haver-hi molt drama, però enmig del drama alguna cosa que et pot fer gràcia o et pot fer somriure, no?
És una amalgama de colors, no? La tristesa també està tenyida de moments d'humor o divertits, no? O irònicament posats allà al mig de la tristesa per fer-te somriure, no?
Perquè realment no, és ambivalent, és un sentiment que es pot barrejar amb altres, no?
Enemigues de l'ànima és un títol escollit per tu?
Sí.
Sí?
Sí.
Jo vaig ser a la presentació d'aquí a Badalona i amagada entre el públic.
Veure que es va discutir el títol.
Sí, es va discutir el títol, no? I per això t'ho comento, no? Perquè la veritat és que a mi em sembla escaient pel recull de relats.
Bueno, jo ja vaig defensar-me allà, la presentadora m'ha dit que no li acabava d'agradar el títol. I jo el vaig defensar. Si vols ho explico també
sí,
no? Bueno, a part de que és el títol d'un relat, i vaig pensar que, bueno, que també tenia la idea aquesta de les enemigues no és només la rivalitat femenina que exposa en aquest conte d'una manera molt subtil i bastant en conya, bastant, una mica irònicament, però també hi ha altres relats que veig que hi ha com un... Així, mirat en perspectiva, parlo moltes vegades dels enemics interiors, dels fantasmes de dintre, o moltes vegades hi ha els personatges es mouen amb les seves paranoies. Molts, no? I llavors és els enemics de dintre. I em feia gràcia aquesta idea del reflex. I també llavors vaig defensar la portada, perquè llavors una portada molt, no, com molt femenina, aquesta noia, sembla una cosa
molt guapa.
Molt guapa, i sembla que això sigui com un hàndicap, no? És, bueno, era la idea del mirall, no? D'una dona que es mira al mirall i de reull.
De reull per no mirar-se de front,
de cara,
eh?
No sé.
A mi em sembla escaient, la portada m'agrada.
A mi també.
Els personatges que apareixen en els teus contes suposo que tenen molt d'allò que veus al teu entorn, d'allò que... Perquè això és una cosa que també s'explica molt, no? Els escriptors, com que som observadors, tot allò que escrivim és allò que tenim a l'entorn, no? Una barreja del que tenim a l'entorn, però també pot ser una barreja del que tenim a l'interior, no? D'aquelles clares, no? D'aquelles diferents clares pel diferent moment de la vida o del dia que es viu, no?
Clar, és que si fos només observació seria com una bogeria tot això, perquè si hagués viscut tot això és que és per tirar-me un tiro. Hi ha molta cosa que és imaginada, portada a l'extrem, o allò que podria haver passat, i donar veus a coses imaginades a partir d'observacions, però que les portes i les extrapoles, no? Vull dir que sí que hi ha, evidentment, que parteixes de l'observació, però que inventes, exageres i transformes i això, i et planteges viure altres situacions que no has viscut, però que t'imagines que pot que podria anar cap allà, no? Mm.
Aquesta és la grandesa de l'escriptura, no? Que pots viure altres vides, que pots, que et pot passar a través de l'escriptura coses que no et passaran segurament a la vida, no?
Sí.
Que pots imaginar, que pots somiar, no?, en ser altres persones, i en aquest cas, evidentment, és així, perquè no tot es pot viure, tot el que un escriu, no? Perquè si no, com deies, potser, potser no seríem escriptors, no? Potser seria la teva pròpia biografia. I portat a l'extrem, aquest concepte és interessant també per ironitzar, no? Per ironitzar situacions que potser a la vida són doloroses, no? Però si les agafem i les portem a l'extrem i les caricaturitzem, no? En aquest cas, a través de l'humor, se'ns fan més l'espai millor, no?
Sí, pot ser que l'humor et serveixi per això. El que passa que jo no ho faig servir com a teràpia, l'humor, sinó que hi ha en el moment que vius la situació també tens en el mateix moment una mirada més distant. Pots viure-ho plenament amb tota la carnassa, l'emoció, i al mateix temps estar-lo observant. I quan l'observes també hi ha moments que se't filtra una mirada irònica, que no vol dir que la destrossis. La mirada aquesta irònica de veure què sents i per què ho sents. I l'altre com... Hi ha coses que són xocants, no?, que et permeten aquest joc. Que després això és teràpia de conya, no?
Perfecte, però no és la intenció, a priori.
No, és una mirada que també forma part del joc, ja està implícita.
L'escriptura del relat, ja ho hem dit al principi, és un art complicat, perquè amb poques paraules has de dir moltes coses, però la lectura del relat és molt agraïda, perquè així com en una novel·la, segurament no pots llegir-la tota d'una tirada, el relat et permet, o el recull de relats et permet, un temps breu del dia dedicar-li a llegir el relat, i a més tenir temps per reflexionar sobre aquest relat, no? És a dir, abans d'anar a dormir o quan estàs al transport, o on sigui, no?
Sí.
Dediques un temps breu al relat per llegir-lo, però després també per una cosa molt, molt important que sovint no fem quan la llegim, que és analitzar una miqueta allò que has llegit, no? O què t'ha aportat o què t'ha remogut per dins. I això t'ho permet el recull de relats perquè és tancat, no?
Llegeix,
comences, acabes i després en comença un altre, no?
És veritat, pots plegar i pots realment meditar-lo més que... Bueno, una novel·la pots plegar en el moment que vulguis també i fer la meditació, però clar, el conte tens tota la totalitat, no?
La totalitat. El premi que has guanyat, el Premi Ciutat de Badalona de Narrativa, suposo que és un orgull, i a més els premis projecten o ajuden a projectar un treball que el fan més evident, no? O el projecten o el difonen d'una altra manera.
Sí, home, jo he estat però molt contenta i molt, molt orgullosa, perquè primera que no m'ho esperava, vaig presentar, però sense gaire esperança, allò que m'ha
fet. Les coses bones venen així, sense esperar-les, eh?
No, potser sí. La veritat és que no m'ho esperava i em va fer molta, molta il·lusió. Perquè d'un any enrere em diuen que això ho arribo a publicar i no m'ho hagués cregut. I sí, la veritat és que fa il·lusió perquè hi ha un punt de reconeixement i també em dona una mica de confiança amb el que estic fent. Perquè si no vas fent i si no et diuen, ah, mira, està bé,
doncs...
a vegades sí, flaqueja una mica la confiança en escriure, no? I penso que sí, que ha anat molt bé.
Ha anat molt bé.
Sí.
I ha anat molt bé perquè en escriuràs d'altres, o ja en tens escrit d'altres, o tens algun projecte en ment?
Mira, estic treballant.
Molt bé. Doncs esperarem en candeletes el proper treball de Clara Soleil, una professora d'institut i autora d'altres llibres, novel·les i reculls de contes, que des d'aquí, des del 80 grams, us animem que descobriu. Sobretot en aquest cas, en Amigues de l'Ànima, un recull de contes breu, un recull de contes que us farà pensar, que us donarà raons per donar-li una miqueta de voltes a aquells sentiments i aquelles emocions, i que sobretot us sentireu reflexats, que això està molt bé, perquè a vegades pensem que som els únics que sentim o que ens passen les coses que ens passen, i quan veiem que li passen als altres ens sentim més reconfortats. Això és una de les qualitats de la humanitat, dels humans. Moltes gràcies, Clara, per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Que vagi molt bé i felicitats.
Moltes
Vinga,
gràcies.
Adéu. I didn't need a word, I didn't need. Me pediu ainda às 11 um copo d'água com bicarbonato. Meu pedaço estava ruim de fato, pois caiu na cama e não tirou nem o sapato. E roncou uma semana, despertou mal-humorado, quis brigar comigo.
80 grams, amb Laura García.